Ha passat ja un any i mig de legislatura. Sobre la taula, com els comentàvem fa uns quants dies, aquesta proposta del govern de l'alcalde de veure si es pot ampliar una mica la col·laboració o la participació dels diferents grups polítics en l'acció de govern, i sobre la taula també aquella carta del primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre la possibilitat d'un govern de concentració davant de la gestió de l'actual equip de govern. Xavier Nin, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'audiència.
Sobre les dues coses, aquesta proposta de l'alcalde o aquesta proposta del primer secretari del PSC?
Bé, per quina començo?
Començaré per la que,
de l'alcalde, no?
Per la que vingui més de gust.
Bé, començaré per l'alcalde. Sí, sembla ser que, bueno, sembla ser no, formalment hi ha propostes per tal d'ampliar el que seria un govern o, si més no, arribar a uns acords per poder tirar endavant la legislatura, uns acords estratègics que facin més fàcil el poder tirar endavant aquesta legislatura.
Faig un parèntesi aquí ja d'entrada. Sí. Està costant de tirar endavant aquesta legislatura?
Bé, a veure, sí que suposo que per a molts aspectes costa tirar endavant, perquè a vegades deu ser complicat trobar els suports, no? Però també dona la sensació que quan els han volgut trobar, els han trobat. O sigui,
que no tot és tan difícil com
no
a vegades s'ha
volgut
veure.
O sigui, al final tenir un govern en minoria doncs suposa una facilitat a l'hora d'arribar, vull dir, millor... És a dir, posar-s'hi millor per arribar a acords, no? Aleshores, creiem que això no és dolent, o sigui que a vegades tenir majories no ben bé ha de ser positiu, sinó el positiu hauria de ser fer participar la majoria dels grups. Però bé, també s'entén que pot ser que en alguns moments doncs, sigui necessari arribar a aquests acords, sobretot en qüestions que tu creguis que tenen que van més en la teva línia ideològica, per poder tirar per efectes pràctics perquè vagi millor la vida del dia a dia.
La CUP s'ha plantejat com establir aquesta relació, aquesta vinculació amb el govern, si està bé tal com està, si pot ser una miqueta més, si...
Sí, nosaltres des de la CUP hem tingut un oferiment del govern, vale, directe, un oferiment per aquestes dues qüestions, no? Una, entrar a un govern,
sí.
L'altra, evidentment, després d'una negociació, i l'altra, o establir un pacte d'estabilitat. Això ho hem tingut ja sobre la taula, també ho hem valorat.
Els va sorprendre o...?
Bé, no ens va sorprendre perquè més o menys ja corria la veu una mica, no? I ja sabíem que no teníem aquesta proposta formal, no? Però sí que sabíem sobretot de les intencions del govern. I un cop es va traslladar, que això no fa gaire temps, ho vam portar una mica a debat el que seria a l'orga de la CUP, que se n'ocupa d'aquests temes, i al final vam decidir no donar una resposta immediata, no? Sinó mirar de treballar el que haurien de ser les sinergies, és a dir, començar treballant, doncs, en aquest cas, ara que venen les ordenances i d'aquí a poc els pressupostos, doncs treballar aquests aspectes que són els més importants per la vila, veure si hi ha una predisposició, si ja s'estableix una confiança, unes sinergies, i en funció d'aquestes sinergies, si és que s'acaben trobant, doncs valorar l'entrada o no l'entrada. És a dir, creiem que el procés d'entrar en un govern o d'arribar a un pacte d'estabilitat, doncs creiem que s'ha basat en una qüestió més del treball, no purament dir, doncs ara entrem. No,
d'acord. Vist d'aquesta manera, la CUP, però, té sobre la taula plantejar la hipòtesi d'una entrada al govern.
Sí,
no,
sí.
La descarta, aquesta hipòtesi.
No,
la CUP no descarta poder entrar en el govern.
Sí, poder entrar en un futur proper al govern.
Dit d'aquesta forma, i amb tots els matisos que vulguin xavinin, per part de la militància dels votants de la CUP, això podria ser entès?
Bé, clar, el fet d'entrar en un govern evidentment podria semblar un pacte antinatural, no? O un pacte... A vegades antinatural, ja no parlo estrictament per un pacte de Convergència i la CUP, no? Perquè en el municipi proper en van tenir, és veritat que amb un contorn diferent, no? És a dir, venien de molts anys d'un govern socialista i es necessitava un canvi, però hi hauria gent que podria considerar com un pacte antinatural, en part ho és, no?
Ho dic a partir del mateix missatge que la CUP de Sitges, vaja, va fer eminent en més d'una ocasió, no? Sobre, sí, l'actuació del govern o de la gestió del govern en la legislatura.
Correcte,
anterior.
Sí, Sí, és veritat. O sigui, també creiem que les dinàmiques han canviat d'un govern a un altre.
D'acord.
O sigui, els socis no són els mateixos i crec que les polítiques que es volen dur a terme tampoc no són les mateixes.
No està actuant aquest govern com actuava el govern de Miquel Forns en la primera legislatura?
Pensem que no.
Penseu que
aquesta
no.
És la valoració que es fa general. D'acord. Evidentment, portem el que portem de legislatura i creiem que hi ha aspectes que estan millorant, altres doncs, potser queden més apartats.
D'acord. No? Però és a dir, si la CUP es planteja aquesta hipòtesi de participar en el govern, en un moment donat, se la planteja perquè també entén que l'actual govern no està actuant com actuava el primer govern de Miquel Forns.
Correcte.
D'acord.
Correcte. I a part, el primer govern de Miquel Forns, doncs directament hi havia el Partit Popular, o sigui, arribar a acords amb el Partit Popular realment...
Sí, sí, això voleu sí dir que des d'un punt de vista ideològic s'està més proper ara que no pas...
Però el que deia, no? És a dir, que pot considerar part de la militància, no?, que és un pacte antinatural perquè pactes amb Convergència, no?, també entenent que les dinàmiques municipals són diferents de les dinàmiques nacionals, no?, però veient aquesta possibilitat que es podria considerar que fos un pacte antinatural, també es podria, per entrar al govern, també sí, es podria optar per un altre tema, és mirar d'arribar a uns acords que nosaltres creiem que són molt importants i crear en base a aquests acords un pacte més d'estabilitat, no tant de govern sinó més d'estabilitat, no? Que a la vegada ens permetés també donar, bueno, fer algunes propostes polítiques que potser no van a l'acord del govern, no? O sigui, però sí que amb les línies estratègiques més importants que creiem, doncs en aquestes sí que hauríem de mirar d'arribar a un acord.
En qualsevol cas, aquesta hipotètica possibilitat de futur seria una possibilitat que s'hauria de consultar en assemblea.
Sí,
a la...
sí, evidentment, sí.
És a dir, seria finalment la militància de la CUP la que decidiria
sí.
La CUP s'incorpora a l'equip de govern en l'hipotètic cas que hi hagi una possibilitat seriosa.
Seria la mateixa que l'anterior, però amb un petit canvi, no? I és que en aquest cas sí que hi ha un, és a dir, per això s'està intentant treballar els pressupostos, perquè ja hi hauria un treball fet i veure com s'ha evolucionat, a part de que és el que dèiem, no? En el seu inici es venia des d'un altre tipus de govern i ara ha canviat, no? Aleshores, doncs, bueno, sí, però el nivell de decisió seria igual, passaria per assemblea, o sigui, seria el mateix, la mateixa forma.
El govern els ha ofert a vostès quelcom en especial, si entressin?
No. Res, no. Que ni regidories, ni... No, simplement... bueno, les mateixes consideracions que nosaltres, no? Doncs que hi ha temes molt importants a banda d'ordenances i pressupostos que són molt importants, doncs altres aspectes tant de via pública com d'urbanisme, com que creiem que són molt importants a tractar i que tinguin una àmplia participació, evidentment molt més enllà de la CUP, mm-hmm. No?
Vostès voldrien quelcom especial si s'incorporessin?
Tampoc no ho hem parlat. No hem parlat de... Estem parlant més... Volem treballar més sobre programa i no tant sobre quines regidories. O sigui, al final sí que és cert, no?, que segons quina regidoria es porta una part del govern, segons els colors, no? O sigui, doncs, una és l'esport esquerra, tal, però nosaltres creiem que un govern ha de funcionar com a bloc i, per tant, si arribéssim a acords, els arribaríem en base a totes les regidories.
D'acord, a una concepció transversal de la gestió pública.
No només amb les que ens afectés nosaltres directament en cas de que hi fóssim.
D'acord. Us plantejaríeu això si no hi hagués sobre la taula aquell debat etern d'aquells que molt sovint diuen, no, és que l'oposició al final pots fer el que vulguis, però des de l'oposició tens poca visibilització de la teva feina i tampoc pots incidir tant en la vida política si no estàs al govern.
Sí, evidentment.
L'experiència també diu això?
És un dels debats que hem tingut, no? I també ho valorem, és a dir, nosaltres només fa dues legislatures que hi som, no? I ho valorem respecte a l'altra legislatura, que érem només un regidor, però en canvi potser la força de l'oposició, en aquest cas la nostra, tenia molta més visibilitat que no pas la que té ara, que queda més difuminada amb
per
tants grups polítics. Per què? Doncs perquè... abans,
si em permeteu ser una mica dur, per aquest punt, escolta'm, amb un regidor es notava més que no amb tres. Si és que algú vol reduir en aquesta...
No és qüestió de quantitat,
No és qüestió de quantitat.
No, és, al final és la capacitat que tu tens d'incidir en les teves polítiques i en el teu discurs, no? Entenc que moltes vegades pot quedar diluït, també és veritat que moltes vegades pots generar una força a l'oposició que pots frenar algunes polítiques que abans no ho podies fer, no? Vol dir que té coses bones i té coses que no, bueno, pues que sí, que queda, hi ha moltes més a banda, diguéssim, de l'opinió o del fer del govern, no? Hi ha moltes diferències entre l'oposició, no? I a vegades, i abans semblava...
És una paradoxa, no? L'oposició és superior en nombre al govern, però en canvi l'oposició és difícilment...
És molt diversa.
...contemplable des d'un punt de vista d'una unitat.
Clar, és molt diversa. Hi ha partits que han estat a govern, val? I que ara critiquen el que estan fent, que abans, no, vull dir, abans ells feien i ara no es fa, no? Hi ha partits que són nous, no? En aquest cas els Ciutadans, que també són nous, i que... ve agafar una mica l'espai aquest que ha tingut el Partit Popular també, i aleshores hi ha el Partit Popular també, i després hi ha el grup Sitges en Positiu, que abarca diferents altres partits, no? que bé, que també marca un discurs més esquerre, potser ja no té aquesta dinàmica que havia tingut la legislatura passada, que era molt en forma de retrets al govern versus el PSC en aquest cas, i bueno, també estan apostant, són gent nova que aposta per diguéssim, per reestructurar tot el que era el govern socialista, mm-hmm. i en aquest cas juntament amb Iniciativa.
Algú de vostès ha pensat, escolta, més que si mai entrem dins, no podrem ser tan lliures com ara per,
sí.
per dir determinades coses, per fer-ne determinades altres?
Sí, bueno...
Aquells preus que s'han de pagar, per dir-ho així?
Sí, clar, evidentment, o sigui, i sobretot també, doncs, entenc que també hi haurà una... Al final, quan ens presentàvem, els tres que ens presentàvem, sabíem la disponibilitat que teníem, i també això genera més feina, no? Al final és una dedicació que ara per ara no és el mateix la dedicació que puguis tenir a l'oposició que la dedicació que puguis tenir estant en un govern. Però bé, però, és a dir, tot el seu procés, i si ara creiem que és el moment de donar aquest pas, perquè el governar també et permet conèixer la casa des de dintre, i sobretot et permet, tot i que poder fer un pacte d'estabilitat també t'ho permet, et permet doncs, que polítiques teves es puguin tirar endavant d'una manera més àgil, diguéssim.
Mm-hmm. O sigui que aquells que en algun moment pensaven, home, doncs sou poc valents perquè parleu des de fora tal, el govern us estaríeu i així i tal, aquells poden tenir una certa esperança de dir, doncs mira, tant que parlàvem de que des de l'oposició tot es pot dir i tot es pot fer, doncs fer aquest pas seria un pas també, no sé si dir, amb matisos, de valentia política?
Sí, a veure, vaig a recollir dinàmiques d'altres CUPs locals, val? O sigui, hi ha hagut CUPs locals, per exemple, en alguns pobles, on també se'ls acusava una mica d'això, i ara hi són al govern, i ara governen. Vol dir que hi ha la capacitat, o sigui, que al final és veritat que quan arribes a un govern, doncs, bueno, doncs hi ha coses que has de canviar en la teva manera, vull dir, normalment la feina institucional t'absorbeix molt més, però bé, són canvis, i al final el més important és, i això sempre ho remarco jo, és que les teves polítiques puguin tirar-se endavant. Llavors tu has de veure quina és la millor manera, si has de crear una conglomeració, una unitat molt més gran a fora per poder entrar de cop, o tu has d'anar entrant a mica en mica per poder tirar endavant aquestes polítiques.
Tal com està l'oposició, la CUP creu que la millor manera de tirar les seves polítiques endavant és estar més amb el govern que no amb una oposició que per qüestions ideològiques i de tota mena no podrà mantenir aquesta unitat per tirar polítiques endavant?
Hi ha un debat també en això. Sí? En això tenim un debat. T'explico per què.
Llavors, sí, home, i tant.
Hi ha un debat, no? Perquè si bé és cert, no?, que el fet de poder estar en un govern o poder tenir un pacte d'estabilitat, doncs et pot permetre tenir, diguéssim, més
possibilitat o més capacitat.
Més capacitat d'incidència en les polítiques municipals. També hi ha un altre aspecte que des de la CUP sempre hem considerat fonamental i que ja en sou coneixedors, no?, que és la nostra política al carrer. O sigui, a vegades hem de vigilar que la feina institucional no ens absorbeixi tota la feina al carrer, no? Aleshores...
Que no es quedeu massa al despatx, vaja.
Clar, correcte. Hi ha aquest perill, no? És a dir, per tant, paral·lelament a fer un pas d'aquests, també s'hauria de reforçar l'aspecte de treballar al carrer per no perdre aquesta... És a dir, per no perdre el món de vista, no?, i tocar de peus a terra i estar a la institució...
Perquè això sí que és un sine qua non irrenunciable.
Clar, aquesta, bueno, de fet, el carrer és el sine qua non irrenunciable. Aleshores, doncs sí, clar, hem de ser conscients que si fem aquest pas i entrem a la institució o arribem a un pacte de govern, doncs hem de ser capaços, i aquí sí que hem de treure tots els recursos humans que tenim, no?, per poder arribar a fer les polítiques al carrer, perquè al final és des del carrer que creiem que s'han d'aconseguir moltes de les peticions, sol·licituds que es fan.
D'aquesta proposta, hem de suposar que també han sortit opinions molt diverses, però en línies generals hi ha una bona predisposició per part de, no sé si dir, els comandaments de la CUP o les persones de la CUP que han parlat o que estan parlant, que han posat sobre la taula aquesta proposta que us ha ofert el govern. Hi ha una bona predisposició per anar...
Hi ha una bona predisposició per treballar conjuntament.
D'acord.
De moment, aquesta,
sí. Aquesta
hi és.
Aquesta hi és.
I d'aquesta hi és, i de fet ja s'ha començat a treballar. Entenc. Aleshores, a l'hora d'entrar al govern suposo que hi haurà més discrepàncies, no? Però
en el rerefons hi ha allò.
En el rerefons hi ha això. O sigui, sí que creiem que ens trobem en un moment, no?, que el fet d'arribar o de proposar directament al govern, vull dir, en aquest cas nosaltres ens agrada, vull dir, ho hem de reconèixer, no que el govern hagi dit, no, doncs mira, volem arribar a uns acords amb la CUP, sabent de la dificultat que a vegades té, perquè no és el mateix arribar a un acord de pressupostos salvant totes les distàncies amb algunes forces que segurament no tindran uns criteris ideològics tan potents com pot tenir la CUP, no?, que amb la CUP, que normalment són més complicades. No?
D'acord, deixeu-me ser dolent. I deu venir al govern per necessitat o per convicció, a la CUP, a trucar a la porta de la CUP?
El govern s'hi va venir per necessitat,
sí,
o per convicció?
Què penseu?
No t'ho sé dir.
Bé, perquè abans,
no m'ho vull mullar en aquest sentit.
Abans ho heu apuntat d'una manera molt... Allò, ens està bé, home, hem de suposar que qualsevol grup polític que li vingui al govern a la porta digui, escolta'm, senyal que entén que pot exercir una bona influència dins el govern i que pot... Però per aquell punt de tal com estan les coses, jo... si creieu que hi ve més per necessitat o per convicció?
Jo el que penso és que, i ho dic sincerament, crec que en molts aspectes ells, sobretot en temes participació i alguns altres aspectes, creuen que bé, que és una línia a seguir a vegades i que pot ser que això et faci ser més transparent, més participatiu, i aquesta dinàmica, la CUP, ara que sembla que això vulgui tirar més endavant, això ho hem defensat sempre, no? Aleshores, potser diuen, doncs mira, també pot ser que hi hagi una qüestió de necessitat per... O sigui, no ho sé.
Sí, perquè no sé si cadascú necessita, perquè la CUP necessita això.
Entrar al govern, vols dir?
Sí, necessitar, tenem-nos. Li pot anar bé?
Al final, la CUP, jo no ho valoraria com a CUP, no? Jo valoraria més... A Sitges li aniria bé que la CUP hi fos, no?
Sempre doncs... podem treure Sitges al final.
Correcte,
i
sí.
L'interès general.
És a dir,
no?
Jo penso que la CUP, no sé si li aniria bé arribar a entrar al govern, però podria veure plasmades moltes de les seves idees que ha portat a terme, aleshores entenc...
Ai, si voleu us ho pregunto al revés.
Sí.
Què li pot anar millor a la CUP? Entrar al govern o mantenir-se en l'oposició en la que
aquesta, no, aquesta pregunta no té resposta.
No té resposta.
No ho sabrem, això.
Oh, bé, la segona part sí. És a dir, a partir d'aquest any i mig a l'oposició,
sí,
a la CUP li pot anar bé continuar l'oposició els 2 anys i mig que queden de legislatura?
Fent autocrítica, et diré que la CUP, si continua l'oposició... hem de treballar altres aspectes que no vagin només amb la línia institucional, que també s'ha de continuar treballant, no?
Com quins?
Hem de tenir més presència al carrer. Creiem que això és una... Tot i que hem participat en algunes plataformes... i
l'havíeu tinguda?
Bé, sí, jo crec que
sí. Ho pregunto per si hem de tenir més presència al carrer, bé, per entendre que potser s'ha perdut una mica la presència al carrer.
Sí.
Sí?
Sí, aquesta és una de les nostres autocrítiques. Creiem... continuat fent coses,
sí,
no?
Sí, sí.
Però creiem que aquesta hauria de ser més, és a dir, hauria de ser més participativa.
D'acord. Començàvem la conversa parlant d'aquestes dues propostes, una la del govern i l'altra aquest document titulat Prou, que signava el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, demanant un govern de concentració. Segurament, després d'haver dit el que heu dit, ara queda més... queda més diluïda, queda més esbravada la resposta a l'entorn de la segona proposta. Però quan veu conèixer l'existència d'aquesta carta, què veu pensar? I si hi ha, no sé si dir, una certa possibilitat que el que demanava David García pugui ser possible?
A veure, no sense voler posar, és a dir, sense voler... És que tampoc... No acabo de veure quina aritmètica es buscava. Entenc que segons la carta o segons el document el que volia era un govern de concentració de totes les forces de l'oposició. Home, és molt complicat. És molt complicat i suposo, jo crec que fins i tot els mateixos regidors que estan allà també ho deuen veure complicat del seu, de la seva, ja. Del partit on ell representa.
Voleu dir que ningú s'ho està acabant de creure, això?
No, no sé, és que sembla fer volar coloms, però a veure, sí que és veritat que això es podria donar en una situació d'emergència social, però...
Ja, d'un cas extrem, no?
En un cas extrem, no sé si m'ha arribat aquest cas extrem. Sí que hi ha moltes... Hi ha molts aspectes a millorar, moltíssims, coses que no es fan bé. Suposo que la intenció és millorar-los, buscar la participació màxima de tots les forces de l'oposició. Jo crec que ha de ser un dels objectius del govern, també. Ara, un govern de concentració per fer fora el govern, entenc, no? Perquè, si no, és a dir, no deixaria ser una moció de censura. Qui agafa el govern? O sigui, qui seria l'alcalde? No sé, a més... La CUP votant una moció de censura amb Ciutadans i el Partit Popular, no, això no s'agafa per enlloc. Per fer fora Convergència, encara podries dir, però i Esquerra, no té molt sentit, no? Jo no li veig molta viabilitat, a no ser que ells tinguin una estratègia aquí que va més enllà del que diu la carta o el document aquest, no? Pot ser.
En qualsevol cas, algú de Sitges en positiu s'ha acostat a la CUP?
No.
Per parlar d'una hipotètica possibilitat. No.
És que, clar, jo tampoc no sé si això és una carta que ve de Sitges en positiu.
No, ve del PSC.
PSC, no?
Sí, sí.
Aleshores, clar, és que hi ha directament els regidors, és que els mateixos regidors del Sitges en positiu on està integrat el PSC, desconeixo si donarien suport a això.
D'acord.
Ho desconeixo. O sigui, de fet, em costa de creure. Coneixent-los a mi i una mica les dinàmiques que treballen, em costaria de creure.
Bé, els teniu davant mateix, o sigui...
Sí, em costaria molt de treure.
D'acord. La CUP no ha estat mai massa del gerent i ara acaba d'entrar a l'Ajuntament, el gerent.
Bé, no, com deia, no és que no estiguéssim en contra de la figura aquesta gerencial, no? Sinó com es va fer, no? com es va plantejar l'organigrama. Bé, bueno, en aquest cas ara ja hi és, no? Li desitgem molts encerts i que la seva feina, pues, com totes, sigui transparent i també pugui portar a vegades, sigui pràctica, però alhora, doncs pugui donar un pas endavant amb el que és l'estructura municipal, perquè jo crec que li cal, i aquí, en aquesta casa, ja en teniu un exemple, o sigui que és important que li donem molts encerts. Nosaltres ho hauríem fet d'una altra manera, però també parlo de vegades des del desconeixement com està la casa per dins, no? A vegades, si no hi ets a davant i no saps internament com estan tots els apartaments, doncs és difícil saber com tu ho haguessis fet, no?
Què teniu? Sensacions de com està la casa per dins? Però no la realitat,
no la realitat.
Documentada, per dir-ho així.
No la realitat. També és veritat que no hi ha una oposició clara vers, des de la casa, des de dins, aquesta figura gerencial, no us sembla que hi sigui, no? Aleshores, doncs veurem quina és la seva rellevància, com tira endavant. També veurem una mica, a vegades, no?, i podria servir per desempatar, no?, diguéssim, entre el que a vegades diu el govern i el que diu la interventora o la intervenció, no? És a dir, podria ser aquesta figura que objectivament, no?, entenem, doncs digués a vegades cap a on han d'anar les coses.
Perquè des de la CUP com heu assistit a aquest, no sé si dir, desencontre o aquestes divergències de criteri entre secretaria, intervenció, alcaldia, aquests tres pols d'un triangle que s'han manifestat molt, molt sovint en els plens municipals i d'una forma pública en el seu desacord. Com ho heu percebut?
Bé, a veure, sense voler entrar en temes estrictament judicials, perquè no és el de lleis, no? No és el tema que no som experts en aquest sentit, no? Entenc que el govern a vegades... i amb els seus tècnics darrere. No, entenc que no només és el govern, sinó entenc que és el govern amb els tècnics municipals que hi ha darrere, doncs creuen que hi ha certes coses que poden tirar endavant, no? Que moltes d'elles, o algunes d'elles, no moltes, es troben que estan frenades des d'intervenció, no? Aleshores, correctament, i jo crec que aquesta ha de ser el que s'ha de fer, és a dir, un cop tens un aspecte que està confrontat, no?, entre els treballadors tècnics municipals i el govern i des de la intervenció, doncs trobar un tercer, no?, que en aquest cas ha de ser contractat pel govern, no?, per fer un informe i veure si aquest informe dona via lliure a fer el que diu el govern o realment la raó recau. És molt difícil, no?, però sí que dona la sensació, i aquesta és una sensació que tinc jo, també em sembla que en altres municipis també ha passat, vale, pel que he pogut consultar, que des d'intervenció a vegades sembla ser que es vulgui extralimitar amb el que haurien de ser les polítiques que li pertoquen, no? O sigui, ja tenim uns ajuntaments prou intervinguts, val, per lleis estatals, cada vegada més intervinguts, i crec que no cal posar tants pals a les rodes amb aspectes que poden tenir diferents interpretacions, no? Entenc que ella respon per algunes de les seves decisions, però també hi ha serveis, és a dir, en aquest cas l'última de la Llotja, no?, que hi havia, sí. Des de secretaria hi havia una visió i des d'intervenció hi havia una altra. Home, doncs si creiem que hi ha un acord, és a dir, un acord tan general de tots els partits que creuen que s'ha de tirar el tema de la Llotja de peix i que crea tant consens i que hi ha discrepàncies inclús des de dintre dels òrgans dels municipals, doncs home, potser cal donar suport al que la gent va votar. O sigui,
què voldríeu? Una mica més de mà esquerra?
Una mica més de mà esquerra.
Una mica més de mà esquerra. Mm.
Clar, jo personalment no la coneixo, o sigui, entenc que ella i m'imagino que fa la feina com ella creu que s'ha de fer. Ara, si hi ha diferents interpretacions, també aquestes diferents interpretacions poden ser des de diferents interventores o serveis d'intervenció, no? Aleshores, doncs sí que és veritat que la interventora o la intervenció en l'Ajuntament, doncs bé, costa que les coses puguin tirar endavant i sembla que ara encara més fort s'hagi creat una guerra, no?, entre govern i intervenció que pot frenar moltes coses i que no és positiu per Sitges, però hem de tenir clar una cosa, o sigui, aquí la gent vota governs i programes polítics. Intervenció està per controlar, ja controla prou, o sigui, però creiem que ha de veure sempre quina és la voluntat política de la majoria de la població. Si la voluntat política va cap a una banda, doncs creiem que aquesta, si hi ha diferents interpretacions com sembla que hi hagi, hauria de ser més benèvola.
L'alcalde ens deia l'altre dia que hi ha la vora ara de 25 milions de romanent que no es poden tocar, encara fins que l'Ajuntament no pagui a 30 dies. Això té una mala solució, perquè es paga 43 hores d'ara.
Sí.
I per tant,
bé, i fa no sé quants anys, no?, es pagava a 500 i pico, no? Evidentment s'ha baixat molt. Sembla que però no s'acabi de poder arribar als 30, no? Sembla que aquests 13
que no
dies
mai,
o 14
no?
dies és, bueno, sembla una tarda, o sigui, baixar 400 dies ha semblat fàcil, no? En canvi, baixar-ne 13, doncs sembla una odissea, no?
Ja ho diuen que és com els qui volen perdre pes, eh? Que se'n perd molt les primeres setmanes i després, per acabar de perdre els que convenen,
que costa molt.
Costa molt. I aquí està costant molt poder desbloquejar aquest romanent.
Bé, ha de veure, jo crec que ha d'identificar, jo penso que al final el més important és saber identificar, potser la figura aquesta gerencial també pot ajudar en aquests aspectes. S'ho
preguntava per això, per si el gerent ha de servir per això, si ha de servir per fer de mitjan centre, secretaria i intervenció, si ha de servir per llimar totes aquestes coses.
Ha de servir per moltes coses.
Ha de servir per tot gairebé.
Ha de servir per tot. I, bueno, veure si amb aquesta figura s'acaba d'identificar quin és el fet, no?, que fa que s'hagi de pagar 40 i pocs dies, havent-hi un romanent com el que hi ha, doncs penso que seria molt bo. També és veritat que el pressupost no es pot augmentar perquè estem intervinguts per una llei estatal, no?, més d'un 1%, no? Aleshores, doncs, bé, s'haurà de veure si amb aquesta figura gerencial s'acaba de detectar on està el problema i realment es pot, perquè, home, Sitges sortiria molt beneficiat, molt beneficiat. Crec que podríem fer un tomb molt important del que tenim ara actualment.
S'estarà millor el govern si hi ha la possibilitat d'utilitzar aquests diners.
I tant, home, podràs tirar endavant projectes que segurament ara doncs estàs frenat a l'hora de tirar-los endavant.
La CUP organitzava fa ben pocs dies una xerrada a l'entorn de la gestió dels residus urbans. S'han injectat 460.000 euros FESPA, els veieu al carrer?
No sembla que s'estiguin veient, no sembla que s'estiguin veient. El tema de la neteja, el tema de la neteja, de la gestió dels residus, doncs és un tema, no sé jo si és una manca de control a l'empresa CESPA, no, en aquest cas, però sí que veiem que no ha acabat de funcionar, no? I aleshores és un replantejament que s'ha de fer. Un altre dels replantejaments, evidentment, no pot ser. Al final hem de veure accions a curt termini perquè se senti o es vegi aquesta millora, però també s'han de veure accions a llarg termini. I aquestes accions a llarg termini passa per reconsiderar, a veure quin model de gestió de residus volem, i les de curt termini doncs podrien passar per un control més directe a la feina que fa l'empresa, o fins i tot de tenir la capacitat d'aquelles persones que no compleixen les ordenances o el que marca que
la concessió,
sí, és a dir, que es poguessin ser sancionades. Actualment l'Ajuntament, una altra de les mancances que té és que no té capacitat sancionadora. Per què no té capacitat ni inspectora ni sancionadora? Aleshores, doncs sembla que tothom pugui fer el que vulgui, no? I moltes vegades no és un tema tant de vegades, sí que ho és, de control de l'empresa de gestió, però sí del civisme de la gent. I sembla ser, i jo penso, que això val més per aquesta línia que no pas per la línia del servei de neteja.
És a dir, penseu més en l'incivisme com a causa fonamental de molts dels problemes que no pas en la gestió pròpia del servei de neteja?
És a dir, la gestió pròpia, i nosaltres, per exemple, des de CUP tenim un altre model, o sigui, que creiem que
són models
que s'han d'estudiar a porta a porta.
El model i també de la municipalització del servei?
Sí, bé, el tema de municipalització del servei, no? També hi vam parlar amb la xerrada aquesta que vam fer el divendres passat, no divendres passat, no l'altre, evidentment s'ha de... No és tan fàcil,
o sigui,
no és tan fàcil, però sí que es
perquè
crear...
en el seu dia es defensava d'una forma molt oberta.
Sí, perquè pot haver-hi la municipalització d'una part del servei, o sigui, al final has de veure tu quina part vols tractar, pots fer servei de recollida porta a porta, s'ha de veure quins models, hi ha altres models en alguns municipis que ha funcionat. És veritat que Sitges té una afluència de gent, sobretot en caps de setmana i a l'estiu, molt important, on es genera molt residu, però bueno, estic segur que hi ha solucions, no? I en aquest model aquesta és la mesura que hem de prendre a llarg termini, no? Però a curt termini doncs hem de veure que incidir molt en l'educació i el civisme de la gent, perquè si no al final no hem d'anar perquè tot estigui més nets, que també hem d'anar en què s'embruti menys, que generi menys residu, que aquest residu sigui més reciclable, que no tot ho puguis deixar al carrer. Aleshores, jo crec que hem d'anar més en aquesta línia que no pas que hi hagi molts més mitjans perquè vagin netejant passant 20 camions al dia. No, doncs si amb 5 camions en tenim prou perquè la gent és prou cívica per poder gestionar els residus com cal, doncs crec que aquesta ha de ser la línia.
La municipalització dels serveis era una de les claus de la CUP, en els matisos ara que també ens deien Xavi Nin. Una altra era aquesta crítica a la dependència gairebé monopolitzada del turisme a la nostra economia. Una economia dependent majoritàriament del turisme amb totes les conseqüències que això podia donar. I una tercera era, i ens sembla que molts deuen pensar, doncs ara hi tornem a ser, la qüestió del preu de la vivenda.
I tant.
En un Sitges que cada vegada veu com augmenta el preu del lloguer una vegada més de la vivenda. Quan feia anys s'apostava pel lloguer o es deia a molts joves que apostessin pel lloguer, i ara resulta que gairebé anar de lloguer surt més car que demanar una hipoteca en les condicions actuals per poder comprar una vivenda. Bé, el model turístic no ha canviat massa, no?
Ha canviat una mica, no? És a dir, abans la gent anava més a hotels, ara sembla que el que funciona són els pisos turístics, o sigui, sí que ha variat una mica. Potser també el fet d'estar perdent una mica la identitat de Sitges, sobretot perquè fa els comerços, no? S'estan obrint molts comerços que no tenen un arrelament, no? Diguéssim, el que hauria de ser Sitges, no? I la seva i el seu entorn, doncs evidentment això perjudica la imatge del turisme, no? Aleshores, doncs bé, són aspectes que també hem de portar a debat, perquè el model turístic és molt important, i aquest sí que jo diria que ha canviat en aquests aspectes, no? És a dir, els temes dels comerços, la identitat que està perdent Sitges, tot i que alguns establiments estan fent molt perquè aquesta sobretot en l'àmbit gastronòmic, no? Perquè aquesta perduri, però sembla ser que la majoria d'espais nous que s'estan obrint poc a veure tenen amb la identitat o la realitat del que hauria de tenir els comerços a Sitges.
El pla d'usos tampoc s'ha modificat?
Bé, també és un dels aspectes a tractar. El pla
si està en ello, que dirien els castellans, però no acaba de...
El pla d'usos s'està modificant, el pla urbanístic també, no? S'ha d'anar mirant tot. Clar, al final tens 4 anys, no? I en 4 anys pues, t'has de posar a mirar tots els plans i a sobre la feina del dia a dia, no? Aleshores, doncs,
I el món que canvia molt ràpid, perquè allò que dèiem... Fa 3 anys el lloguer dels pisos no està pels preus que està ara.
Sí, evidentment. O sigui, ara mirant en portals aquests que anuncien pisos, no?, de lloguer, veus que pots trobar perfectament una primera pàgina, no?, que són els més econòmics, que diuen que sí, que el lloguer són 800 euros, però només pots estar-hi de setembre a juny, potser, o alguns fins i tot d'octubre a maig, ja... perquè després suposo que els hi surt més a compte el lloguer per setmanes o per dies o pel que sigui.
No cal, suposo, tenir massa dits de front. Quants joves poden pagar un lloguer de 800 euros al mes?
Molt pocs, però això és el més barat.
Sí, i ja estem parlant del més econòmic i sense plantejar un any sencer.
Sí, això és el més econòmic. O sigui, clar, al final... o prenem una determinació en aquest sentit, i aquesta sí que ha de ser urgent, i més ara que començarà unes zones, no?
De nou desenvolupament
urbanístic, o prenem una determinació i ens plantegem ràpidament què fem, o...
Què pot fer un ajuntament davant d'això?
Bé, doncs pot incidir molt, per exemple, en alguns jocs s'està fent. Barcelona sé que, per exemple, s'està tractant, pots donar molta facilitat o moltes... des de la Generalitat s'està fent, perdona, facilitats a aquella gent que posi el pis en un lloguer social, no? És a dir, actualment la Generalitat dona ajudes a que la gent posi, pues, crear una borsa d'habitatge social...
Ho dic perquè fa molts anys també que se'n parla d'això.
Clar, correcte. I una moratòria, potser, també, és a dir... en el seu moment, no, es va voler baixar la taxa per pis turístic, no? Evidentment es van regularitzar, van passar a haver-hi molts pisos turístics, ara sembla que es vol tendir més a una moratòria, no donar més llicències de pisos turístics. Potser la idea hagués estat, és a dir, al final et surt molt rentable posar el pis, és a dir, pagar una vegada 450 euros o el que valgués i poder llogar 450 euros al dia pràcticament a una casa de 3 habitacions.
Però vaja, poc que ens deia el president del Gremi d'Hostaleria, tampoc les institucions estan podent fiscalitzar massa tots aquells pisos turístics que s'utilitzen com a tal i no estan regularitzats.
Correcte. Sí, aleshores cal trobar s'ha de trobar els mecanismes, i suposo que potser això és inclús supramunicipal, potser no és, però...
No, s'ho pregunto perquè dèieu,
ara és urgent.
Aleshores, amb les urgències, si no s'hi fa alguna cosa aviat, doncs per descomptat que ja no hi ha després possibilitat de poder-les aturar amb la mateixa contundència, no?
Sí, és urgent, i també jo desconeixo, sí, quina capacitat té l'Ajuntament o el Govern, no?, per municipal, per poder incidir, no sé, des de... Tu tens un pis de lloguer turístic, no?, doncs... potser pots estar un temps fent això, però un altre temps doncs has de posar en una borsa d'habitatge social. O sigui, no pots... Perquè al final el que ens trobem és que la gent està especulant amb els seus locals, val? Perquè els locals també és un tema important, i amb els seus pisos. I clar, per què? Perquè potser a l'estiu una persona es pot treure 15.000 euros perfectament pel seu pis, que paga la hipoteca de tot l'any, o més. Uh-huh. Aleshores, doncs al final això és pura especulació i s'ha de lluitar, i hem de treballar perquè aquestes polítiques especulatives doncs es puguin revertir.
Dilluns hi ha el ple de les ordenances fiscals, que d'alguna manera és el previ dels pressupostos. La majoria de casos, si les ordenances fiscals, diguem-ne, passen la prova del cotó, els pressupostos acaben passant la prova del cotó. La CUP, hem de suposar, ja ha debatut força sobre les ordenances fiscals. On creu que s'ha d'incidir?
És a dir, hem debatut força, no? Encara estem pendent de... Avui sembla que he rebut les oficials, ja les finals, no? És a dir, li donaré un cop d'ull. Però bé, jo crec que aquí sí que coincidim, o sembla ser que coincidim, no, amb el que és el govern, no, que ja ho hem parlat amb ells, no, i és donar-li un aire de progressivitat. O sigui, nosaltres sempre hem presentat al·legacions que van en aquest sentit, no, en donar-li un aire més de progressivitat, ja sigui en forma de renta o fins i tot en forma de valor cadastral, que això a vegades no és tan progressiu, no, perquè tu pots tenir un pis que és molt car d'herència i en el fons cobrar molt poc, no? Sí, el valor cadastral no, per
sí,
funció
sí.
De renta,
que d'alguna manera el patrimoni se't mengi.
Correcte, amb renta sí que potser aquest és més, treballes d'una manera més directa, no, la progressivitat fiscal. Doncs sembla que el que semblava impossible des d'alguns ajuntaments ja s'està treballant en aquest sentit i ja existeix. Aleshores,
És a dir, s'havia comentat sempre que la progressivitat fiscal no es podia executar perquè el sistema, per dir-ho d'alguna forma, era incapaç de ser tan flexible davant les circumstàncies individuals de la ciutadania. I, per tant, aquesta progressivitat fiscal de qui pagui més, qui més té, etc., en molts casos no es podia assolir perquè, diguem-ne, des d'un punt de vista de la logística, això no podia ser.
Sí, a vegades...
Ara ja comença a poder ser, en alguns...
Bé, sembla que hi ha alguns municipis, evidentment... És complicat, no? Perquè al final això genera un volum de feina per als serveis municipals
molt gran,
molt gran, no? Però en alguns municipis ja s'està treballant en aquest sentit i penso que és el sentit que ens ha de portar en aquesta dinàmica, no? I després, és a dir, la progressivitat fiscal i després també en els més vulnerables, doncs, donar el màxim de bonificacions que puguin sorgir. I més quan parlem que ens quedem un romanent de 25 milions d'euros.
Està clar,
no?
Que aleshores hi ha possibilitat per poder fer moltes coses amb aquests diners. Són les 11. Bé, doncs, la CUP està en un, com ho diríem allò, en un punt d'inflexió.
Sí, un punt d'inflexió, però bo, sí, creiem que és bo i tampoc no sabem cap on anirà, eh?
D'acord. Però en un punt d'inflexió.
Ja sabem que som imprevisibles.
A veure què passa d'aquí 2 mesos, a veure què ens explica Xavier Nin. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Notícies en connexió amb la xarxa. Tornem d'aquí 5 minuts. Fins ara.